51, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel, sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. És l'espai de salut que fem des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, del CAP, per tant de l'ICS, de la Seu d'Urgell i de diferents professionals sanitaris de la comarca i de fora. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, l'Àlex Alsina. Avui parlarem sobre els problemes de la tiroides, o del tiroides, arrel d'una pregunta extensa que ens van fer la setmana passada, que ja va contestar el doctor José Muñoz o el doctor Pepe Muñoz. Hem decidit a convidar-lo perquè ens van quedar temes al tinter i acabar de parlar exactament de tota aquesta patologia de la glàndula tiroides. Ell és metge de família del CAP de la Seu d'Urgell i ell és, com m'ha dit que diga, doctor en medicina cum laude amb una tesis doctoral sobre el tiroides. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, contestarem una pregunta sobre la cirurgia de les amígdales, sobre l'amigdalectomia en nens, arrel d'una qüestió que ens ha fet arribar un de vostès, concretament la Sandra Montanyà. I ens ho explicarà el doctor Eduard Bodet, ell és metge otorrinolaringòleg de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. I acabarem, com sempre, amb un dels nostres consells de salut, que avui la Montse Buera ens ha preparat els consells de com hem d'actuar davant d'una emergència. Som-hi, doncs, som-hi amb l'entrevista d'avui. Saludem al doctor José Muñoz, al doctor Pepe Muñoz, metge de família del CAP de la Seu d'Urgell, doctor en medicina. Benvingut.
Moltes gràcies. Sembla una mica jocós, lo de doctor. Res.
Més que res és per dir que justament la seva tesis doctoral anava sobre el tiroides i, per tant, és un tema que em consta que vostè té diverses publicacions i que, a part de que s'hi ha dedicat, com que el doctor Pepe Muñoz el conec personalment, sé que l'apassiona aquest tema.
Sí, és una de les coses que m'apassiona.
On està la glàndula tiroides, aviam?
A veure, la glàndula tiroides és un... la tenim al coll, a la part de davant del coll. Sembla una papillona... i està més o menys amb la nou d'edat dels homes.
I per què serveix?
A veure, la glàndula tiroides, jo a vegades dic que és un metementodo, és una glàndula que secreta una hormona, que és la L-tirosina.
Pensava que seria l'hormona metementodo.
Sí, no. Però que es diu tiroxina, i que serveix per un munt de coses. Serveix sobretot quan una dona està embarassada, el feto la necessita pel creixement. És a dir, també es necessita pel cervell, perquè les neurones vagin i se posin totes, cada una al seu puesto. Serveix per el catabolisme de tot el que mengem.
És dir, catabolisme vol dir...
Per assimilar,
assimilar els aliments. Tots els aliments.
Tots els aliments.
És a dir, per aconseguir que dels aliments es converteixin en energia.
És a dir, si miréssim una cosa que serveix per regular el calor del cos, serveix, ja t'he dit, per a la regulació i la captació de l'oxigen. És a dir, que n'hi ha moltes coses, però si d'una tinguem en compte allò de dir, mira, aquesta és la principal, si ben totes són principals, però la del creixement i la de servir per regular el sistema nerviós central, és a dir, tot el cervell, perquè imagina't que fa molt de temps i en lloc com aquest n'hi havia molta gent que eren una paraula que a mi no m'agradava gaire, que, però sí que s'entén bastant, que és subnormals. És a dir, havia la persona que tenia un dèficit
intel·lectual
per culpa de que no tenia el iode que necessita la tiroxina, el tiroides,
per fabricar
la tiroxina.
Llavors, els problemes els tenim quan aquesta glàndula tiroides no ens funciona, no ens fabrica prou de tiroxina, que seria l'hipotiroidisme, però també a la inversa, quan ens en fabrica més del compte, i això seria un hipertiroidisme.
Un hipertiroidisme. Mm.
És molt freqüent, això?
Sí, és, sobretot, quasi ben bé hi ha un 5% de la població que té problemes del tiroides. A vegades, en puestos com són el lloc de muntanya, que són terrenys amb una mancança de iode, es troba més aviat.
Incidència. Perquè el iode el necessita la glàndula per crear
per crear la tiroxina. Igual que quan parlem de la hemoglobina, sabem que necessita ferro, si un té pèrdues de sang, té una anèmia.
Exacte. I li donen suplements
de ferro.
Suplement de ferro.
La tiroxina, el tiroides, necessita iode per formar les seves hormones.
Per això hi ha suplements de iode a la sal, hi ha suplements de iode a...
Per això necessitem de que jo una de les coses que sempre he dit és de que seria bo que tothom tingués sal iodada per cuinar. I una cosa que a vegades arriba a una certa confusió és que la sal marina no té iode, solament té iode la sal que posa sal iodada.
Que sal que se li ha afegit iode extra.
Sal que se li ha afegit iode extra, i a lo millor també pot tenir fluor, però la sal comú no té iode.
Algun dels nostres oients que ara ens estigui escoltant i que pensi, i jo com puc saber si tinc un hipotiroidisme? Què notaria jo? Què tinc que notar?
A veure, l'hipotiroidisme normalment dona un cert cansament, a vegades problemes de l'habilitat emocional. Jo recordo que quan vas arribat aquí n'hi havia molta gent que estava prenent pastilles per la depressió, un tractament per la depressió, i vaig començar a mirar com estaven el seu tiroides. I un percentatge de gent bastant important li vaig canviar
l'antidepressiu
per una hormona tiroidea, a la qual se van posar bé i me lo van agrair. És a dir, jo no dic de que la gent que n'hi havia abans no sapigués, no, de tiroides. El que sí que és veritat és de que si jo me trobo a la Montse per el carrer i ningú me l'ha presentat, pues a lo millor puc dir-li bon dia o a lo millor no li dic res. Però des del moment en què tu me la presentes, ens creuen al passeig i li diré hola, Montse, no? Pues bueno, això del tiroides també és una cosa així. Si tu no estàs ben posat en com són els símptomes de l'hipotiroidisme, de l'hipertiroidisme, etc., igual no lo reconeixes. I
si no ho vas a buscar, doncs
et
pot passar
desapercebut. Si no lo vas a mirar.
Una vegada, això ho diagnostiquem amb una analítica de sang?
Sí, l'hipotiroidisme sempre és un diagnòstic de laboratori. Jo te demano una cosa, una hormona que es diu TSH,
sí?
I si la tens pujada, que, bueno, a gent gran normalment la tenen una mica pujada, però si està fora de rang, això m'indica que tinc que mirar com tens l'hormona, i l'hormona normalment està baixa. L'hipertiroidisme, que és quan tens molta hormona...
Quan tens massa hormona.
Massa hormona.
I llavors, si l'hipotiroidisme, perdoni, doctor, una persona està cansada, amb l'hipertiroidisme va com una moto?
Amb l'hipertiroidisme va com una moto. És a dir, que quan tu diagnostiques un hipertiroidisme, lo que passa és que la persona que te ve a buscar, a demanar ajuda, lo que te diu és que acostuma a estar molt nerviosa, que té diarrea, que té tremolors... coses que normalment dius a lo millor una persona que creus de que està molt ansiosa i lo que té és un nòdul a la tiroide que li està provocant
que funciona més
del compte i fa més hormona.
Perquè quan diagnostiquem tant un hipotiroidisme com un hipertiroidisme amb una analítica que ens mesura els nivells, després hem de fer més proves per mirar per què tenim menys o més hormona?
Bueno, evidentment. Quan és un hipotiroidisme, que jo sempre estic dient que l'hipotiroidisme és una malaltia que podem tractar els metges de primària, els metges de família. L'hipotiroidisme no n'hi ha un símptoma que te digui de que tu tens... pots sospitar... Però no és una cosa que dius, mira, això té aquesta persona està depressiva, segur que té un hipotiroidisme. No. És a la vista d'algunes coses, d'alguns símptomes, ja te dic, quan és un hipotiroidisme molt bèstia, i perdona'm la paraula, aquesta
molt bèstia. Molt bèstia s'entén perfectament.
S'entén perfectament. Pues, home... a lo millor és aquesta persona que s'ha engreixat en un temps...
Un període curt de temps.
Curt de temps, que a lo millor la veu la nota més bronca, que té un pensament enlentit. És a dir, que n'hi ha coses que dius aquesta persona podria tenir un hipotiroidisme. Però la qüestió és de que normalment, i més en llocs com aquest, que estan allunyats del mar, que el iode realment està tot en el mar, el que fem és, aprofitant una analítica, mirem aquesta TSH i segons el resultat, direm, pues bueno, aprofundirem una mica més o no. Però és aquí lo que està. I lo que és molt important és que sapiguem com està el tiroides de les dones joves, sobretot aquelles que projecten ser mares. Sí. Perquè
amb aquesta dona o gestant o que està buscant la gestació, ens hem d'assegurar que
el seu tiroide funciona. Perquè fins a la setmana 16 o 18 en què hi ha una cosa, tenim al cervell una glanduleta que es diu la hipòfisi, i mentre que no hi ha una cosa que... aquesta hipòfisi al nen, al feto, no se li junta amb una cosa que es diu el tall de la hipòfisi amb el cervell, l'única hormona tiroidea que rebre el nano, el feto, és a través de la mare.
És la que li passa a la mare a través de la placenta, perquè el nen no és capaç encara de fabricar
la seva hormona. Aleshores, si la i una imagina't una dona que tingui un hipotiroidisme i que ja li estem donant l'hormona tiroidea, perquè al fin i al cabo, i tal com te deia en la pregunta de l'altre dia, de quin si necessita el tractament per tota la vida, un hipotiroideo, sí, lo necessita tota la vida.
Perquè aquest tractament és donar externament l'hormona que tu no fabriques.
Que tu no fabriques.
I això s'ha de prendre tots els dies, un cop a la setmana, tot, com funciona?
Necessita de prendre-lo tots els dies i és molt important de que se lo prengui en dejú i sobretot si por lo que sigui té una anèmia i està prenent ferro, Sí. Té que separar-lo del ferro perquè el ferro fa una cosa que diu una quelació, és a dir, neutralitza aquesta hormona externa que te donem en pastilles. Perquè al fin i al cabo el que te donem és la hormona que tu no acabes de fabricar, que fabrica segurament, però no en la en quantitat més baixa, pues el ferro encara la agafa i la inutilitza.
Clar, llavors, per això, és com si no l'estiguéssim donant, llavors.
Aleshores, si hi ha algú que prengui hormona tiroidea, que se la prengui en dejú a primera hora del matí, i el ferro, que també hi ha que prenir-lo en dejú, pues que se lo prengui 2 hores després d'haver menjat. Vale. Jo sempre que li dic a algú, com que jo ja començo a ser una mica gran, recordo quan anava a missa i fa molt de temps, tenia, per comulgar tenia que estar en dejú i tenia que ser després de 2 hores d'haver menjat. No? Pues bueno, el ferro se pren també 2 hores després d'haver menjat i a ser possible amb un got de taronja.
Aquesta gent que està fent el tractament amb aquesta hormona, després han de fer molts controls analítics?
Al començament fem analítiques cada 2-3 mesos, però una vegada que està controlat i que tu saps de que prenent l'Eutirox i dic el nom comercial perquè pràcticament és l'únic que hi ha ara és d'ara.
Si n'hi ha més d'un ens ho diu i anem a trucar-los que ens patrocinin alguna cosa.
Una vegada que estàs prenent aquesta la quantitat que sigui 75, 88, 100, la quantitat que sigui diàriament, i veus de que tant la TSH com l'hormona tiroidea que t'estem mirant està ja estabilitzada, amb una vegada a l'any que lo controlem és suficient.
Un control analític un cop a l'any, veure que això es manté dintre del rang normal. Sí. Si està baix, pujaríem dosis i anem ajustant la dosis en funció.
Ajustem dosis i prou.
Molt bé. Abans, ja justament per acabar, abans d'acabar, quan recomanaria fer uns controls d'hormona tiroidea? Els nostres oients que ens estan escoltant ara, a la propera analítica li diré al metge que m'afegeixi l'hormona tiroidea. Sempre, determinada gent, gestants, ens ha quedat clar que sí?
Evidentment. Hi ha una certa controvèrsia, no tothom pensa com jo i diu de que deberien de mirar-se la hormona tiroidea sempre, però jo promulgo a les dones joves en edat fèrtil que se les miri a totes, perquè així tindríem una base de dades de saber com estava aquest tiroides una vegada que te quedes embarassada. Els diabètics deberia de mirar-se-le també perquè n'hi ha l'hipotiroidisme, acostuma a ser moltes vegades la conseqüència d'una viràsis, d'una tiroiditis que a vegades passa com si fos un mal de coll que no, que ningú li dona importància i sembla de que són unes angines i has tingut una tiroiditis. Bueno, pues això dona un problema que a vegades trastorna la tiroides. I els diabètics tenen també un problema semblant, per lo que el diabètic, sobretot el diabetes insulinodependent, deberien de mirar-se-la. A tota la gestant, a totes les embarassades, ja se le mira el primer trimestre, sobretot aquí a la zona nostra. I, bueno, a les dones que són molt obeses, a les que tenen un problema de depressió o ansioso depressiu, se les acostuma a mirar també. I, bueno, i sempre, jo sempre ho dic, lo que el metge de capçalera, en el moment que diu, pues, lo mirarem, segur que ell té la raó suficient per mirar-ho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep. Ha estat un veritable plaer tindre'l aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per haver comptat amb mi i, bueno, si alguna vegada necessito alguna cosa més, pues aquí hi seré.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat el doctor Muñoz, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Avui responem la pregunta que ens ha fet arribar la Sandra Montanya, que per cert va ser una de les afortunades amb l'entrada doble a Caldea. Així que enhorabona, Sandra. La Sandra ens ha preguntat: la meva filla té amigdalitis molt sovint. És convenient operar-la ja o ja no es fa? Hem transmès aquesta pregunta al doctor Eduard Bodet, ell és otorrinolaringòleg de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, doctor Bodet, quan és convenient operar d'amigdalitis als nens?
Començarem per dir que les amígdales són un teixit linfoide, són unes defenses que tenim els adults i els petits a la boca i que ens ajuden a combatre les infeccions de la gola. Quan aquest teixit linfàtic és massa gran, creix de forma desmesurada i les infeccions són molt sovint, i el qual ens ocasiona pèrdues de dies de treball o de col·legi, és quan ens plantegem la extirpació quirúrgica de les amígdales. Aquesta és una intervenció que es fa amb anestèsia general, dura aproximadament uns 30 minuts, es pot ingressar una nit a l'hospital i és una intervenció que pot estar tan indicada en nens com en adults. Quan es realitza aquesta operació? Aquesta operació es fa quan aquestes angines són massa grans i provoquen un problema obstructiu o quan el nen supera els 5 episodis d'amigdalitis anuals o els 4 episodis anuals durant 2 anys seguits. En aquest cas és quan es planteja l'opció de l'amigdalectomia, de l'extirpació quirúrgica. Si a més el nen té un problema d'obstrucció nasal, o ronca i presenta aturades respiratòries durant la nit, el que es coneix com apnees, es pot plantejar en el mateix temps quirúrgic l'extirpació de les vegetacions. Es pot plantejar una adenoidectomia. Avui en dia aquesta és la indicació quirúrgica. Quines alternatives tenim? Bueno, les alternatives són realitzar tractaments antibiòtics quan està indicat, sempre per indicació del pediatre, del metge de capçalera. Tenim l'opció de realitzar tractaments que reforcen les defenses, tipus immunoteràpia. Aquest tipus de tractaments en alguns casos són eficaços, però hi ha casos en els que no resulten eficaços. Llavors és quan ens plantegem la intervenció quirúrgica. I quan la intervenció quirúrgica hi ha dues opcions. Una és la reducció de les amígdales, el que es coneix com una radiofreqüència o una reducció amigdalar. Aquesta estaria indicada quan hi ha un problema obstructiu, és a dir, quan les angines són massa grans, el nen ronca, el nen fa apnees, respira per la boca. Si a més tenim un problema d'infeccions de repetició, el problema és d'infeccions amigdalars, que crec que aquest és el tema de la pregunta, que fan moltes amigdalitis, no estaria indicada una reducció, perquè aquest nen continuarà fent infeccions i les angines tornaran a créixer, amb el qual no solucionem el problema. En aquest cas estaria indicat quan tots els altres tractaments no funcionen, quan els antibiòtics no funcionen i aquest nen continua fent angines, fer una extirpació completa, que és l'amigdalectomia.
El Consell de Salut.
Acabarem, com cada programa, amb el nostre senzill i pràctic Consell de Salut. És aquesta secció que ens patrocina els embotits UBAC d'Organyà amb la seva especialitat preferida, la seva millor especialitat, que és aquesta llonganissa culana feta amb carn magra molt i molt bona. Avui la Montse ens ha preparat, ja us ho hem dit, com hem d'actuar davant d'una emergència. Escoltem a la Montse què hem de fer.
Truqui al 112, que està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. L'atendrà un professional que l'anirà guiant i responent a les seves preguntes. Descrigui exactament el que passa, no el que li sembla que passa. Informi del lloc o adreça de l'emergència de la forma més exacta. Miri d'obtenir i explicar els antecedents mèdics, la medicació que pren el pacient, tot el que pugui. En cas d'accident, descrigui el tipus d'accident, el que vegi i quants ferits hi ha. Detalli altres dades de la víctima, edat aproximada, sexe... No pengi el telèfon fins que li diguin. Poden ajudar-lo o necessitar més dades importants. Hi ha tot un equip de professionals darrere la seva trucada. Metges, bombers, policies... Recordi, mantingui la calma i deixi's ajudar.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest nou programa de La Salut, Cosa de Tots. Esperem que hagi estat del seu interès i esperem retrobar-los, com sempre, d'aquí 7 dies al mateix lloc. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, La Salut, Cosa de Tots. Ens trobem d'aquí 7 dies.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.